Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria som la Unió Temporal d'Empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar. Nadal Mercè Arquitectes, a la Via Augusta, número 9, segon segona de Barcelona, i Set Enginyeria, al carrer Granada, número 16 de Tarragona. Projectem futur, projectem progrés, projectem qualitat de vida. Tots els dilluns a les 8 del vespre, l'esport al nostre poble. Et servim la informació esportiva de l'Ametlla de Mar. Resultats, classificacions de totes les activitats esportives i l'opinió dels seus protagonistes. L'esport al nostre poble, un espai radiofònic reservat a l'esport i només a l'esport. Tots els dilluns a les 8 del vespre a la Cala Ràdio i en diferit dilluns a les 10 de la nit i dimarts a les 4 de la tarda. L'esport al nostre poble. Espai patrocinat per Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria, Unió Temporal d'Empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a l'esport al nostre poble. Com tots els dilluns al vespre, ens disposem a repassar l'actualitat esportiva de l'Ametlla de Mar. Un programa que, com saben, es repeteix en diferit el mateix dilluns a les 10 de la nit i els dimarts a les 4 de la tarda. Benvinguts sigueu tots aquells que, sigui mitjançant la manera convencional, és a dir, sintonitzant el 107.3 de la freqüència modulada, o sigui a través de la nostra web, ametllamar.cat/lacalaRTV, seguiu aquest programa i us poseu al corrent de tot allò que passa a nivell esportiu a la Cala, a l'Ametlla de Mar. A partir d'aquest mateix moment anirem desgranant tots els temes que tenim. Començarem per la victòria importantíssima del primer equip de la Cala per 4 gols a 1 al Pinell, davant del Pinell, la qual cosa el fa continuar segon en solitari i posar distàncies davant d'un rival directe. Parlarem també d'aquest pròxim partit, el derbi per proximitat amb el Perelló, i derbi per proximitat no només geogràfica sinó classificatòria, donat que el Perelló és el tercer actualment a la classificació. Ho farem, com sempre, parlant amb Juanjo Balfegó, entrenador del primer equip. També repassarem els resultats del nostre futbol base i les classificacions. Alguns, com és el cas del cadet o el juvenil, en molt bona situació. Repassarem el campionat Costa Daurada de futbol sala. I en el tram final del programa tindrem una entrevista amb Guille Pintanel, un pilot de cotxes que s'està obrint camí ja a nivell internacional, que aquest any disputarà la Fórmula Renault asiàtica, i és un pilot que té moltes vinculacions amb l'Ametlla de Mar. Per tant, aquest serà el contingut del nostre programa d'avui. Us invitem a continuar amb nosaltres. Tots els dilluns a les 8 del vespre, l'esport al nostre poble. Et servim la informació esportiva de l'Ametlla de Mar. Resultats, classificacions de totes les activitats esportives i l'opinió dels seus protagonistes. L'esport al nostre poble, un espai radiofònic reservat a l'esport i només a l'esport. Tots els dilluns a les 8 del vespre a la Cala Ràdio i en diferit dilluns a les 10 de la nit i dimarts a les 4 de la tarda. L'esport al nostre poble. Espai patrocinat per Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria, Unió Temporal d'Empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar. Pues bé, com anàvem dient, el primer equip de la Cala es va imposar per 4-1 el dissabte a la tarda al Pinell, amb gols de Abraham, Manel i, en aquest cas, Murillo. Un partit en què els caleros, pues, la veritat és que van passar pel damunt del Pinell. Un partit en què els de l'Ametlla de Mar van ser molt superiors al Pinell. Un equip que ha ostentat la segona posició pràcticament durant tota aquesta temporada. Un equip, el Pinell, que només va arribar un parell de vegades a porta i entre aquestes dues vegades una va fer gol. Un equip, el de l'Ametlla de Mar, pues, que va disposar d'ocasions, sobretot a la primera part, per emportar-se al final dels 90 minuts un marcador favorable per moltíssims més gols de diferència. I, en definitiva, un partit on la Cala el va guanyar molt bé, va ser superior i va demostrar estar en un boníssim nivell de joc. Els de l'Ametlla de Mar, com en els darrers partits en tenen acostumbrats, van començar molt forts, van tenir fins a 5 ocasions clares, no, claríssimes de gol en els primers 15 o 20 minuts i, bueno, la labor del seu porter, una actuació el millor del partit, el seu porter, pues, va fer, pues, això, que al final només pogués materialitzar-se un primer gol en aquesta primera part. A la segona part les coses van canviar molt i l'encert, pues, va ser més important per part de l'Ametlla de Mar. En tot, els d'Horta de Sant Joan van escurçar diferències amb una, pues, una jugada molt ben trenada, on, pues, bueno, van posar una mica la por al cos, allò de dir, mira, hem estat superiors, hem sigut els millors, hem tingut infinitat d'ocasions per a marcar i no les hem aprofitat, només tenim aquest avantatge i ara van i ens escurcen les diferències. Es van posar 2-1 al marcador, tot i que molt aviat, pues, bueno, un penal, molt protestat, això sí, per l'equip visitant, podríem discutir la si era penal o penalet, vale? Existeix contacte, Manel és derribat dins de l'àrea, una altra cosa és si en el moment de ser derribat hi havia perill o no, perquè la pilota ja s'havia apartat del perill. En tot cas, com diem, va ser un penal molt discutit que va permetre a la Cala fer el 3-1 i pràcticament sentenciar aquest partit. Dir també, tot sigui dit de passada, que va haver una altra jugada on se li anul·la un gol a la Cala per un suposat fora de joc que no ho era ni molt menys i només va veure l'àrbit. Per tant, d'alguna manera podríem compensar, pues, una cosa amb l'altra, tot i que compensar sempre es diu que és, que evidentment que és dolent. A partir d'allí va continuar la superioritat de l'Ametlla de Mar, una superioritat que es va veure incrementada després de que el col·legiat de l'encontre deixés el Pinell amb un jugador menys, en una jugada en la que Jordi Rovira se n'anava sol i encarava el porter i va ser derribat, amb la qual cosa era l'últim jugador i mereixedor, evidentment, de la targeta roja. Per tant, un 4-1 incontestable, una superioritat fora de dubte i un molt bon partit de l'equip calero. Estaríem per dir que és el millor partit que la Cala ha jugat a casa aquesta temporada, amb la qual cosa demostra el bon nivell de joc adquirit en aquest tercer partit seguit i consecutiu a casa, tot i que hem de dir que aquest era un partit que es jugava de recuperació, donat que en el seu moment no es va poder jugar a causa del temps. Per tant, què volem dir això? Pues que si en algun moment és l'idoni per a poder afrontar un partit difícil com el del dissabte que ve aquí a casa davant del Perelló, precisament és aquest. En una consolidació a la segona posició, amb bon joc en aquest últim partit i sobretot també pues amb l'objectiu de que s'incrementi l'encert de cara a porta de cara a pròxims partits. Per tant, l'Ametlla de Mar, que s'ha situat segona a la classificació, i un 4-1 al Pinell, que dona moral als jugadors, dona moral a l'equip i que també pues, ajuda pues, en això, a consolidar aquesta posició, que d'acabar així seria de promoció d'ascens a primera territorial, tot i que encara queden molts partits, donat que estem a la vintena de 34 jornades de Lliga. Durant el cap de setmana es van recuperar altres partits, concretament Masdenverge Aldeana, que va acabar amb gol a un, amb empat a un gol, Benifallet Perelló, el Perelló es va imposar 1-2 al camp del Benifallet, i Batea 3, Villalba 0, un resultat fictici, donat que el Villalba no es va presentar a disputar aquest partit. Cap de setmana de carnaval a tot arreu, com sabeu no es juga a la categoria territorial, però sí que es va aprofitar per recuperar. Hi ha un altre partit atrasat que es va jugar, del Tebre 1, Horta de Sant Joan 3, que es va jugar entre setmana, i ara només queda un altre partit ajornat en tota la competició, que és el que han de disputar Amposta B i Horta de Sant Joan al camp dels Ampostins. La resta ja han recobrat tots els seus partits i per tant aquesta classificació ja és més real que la que hem anat arrossegant en les 3 o 4 últimes setmanes. Dit això, la classificació continua encapçalada pel Jesús i Maria amb 56 punts, per tant l'Ametlla li retalla 3 punts al Jesús i Maria perquè ja havia jugat tots els seus partits, seguit de la Cala en 42, el Perelló amb 40, que és el pròxim rival dels Caleros, 37 punts per al Pinell, que cau a la quarta posició, 34 per a l'Olímpic Mora d'Ebre, que és cinquè, i a partir d'aquí, sisè és el Camarles, déu-n'hi-do quina segona volta, amb 33, Batea 7è amb 32, Deltebre 8è amb 30, Horta de Sant Joan 9è amb 29 i té un partit menys, Amposta 10è amb 28 i té un partit menys, Santa Bàrbara 26, Rapitenca B 25, Corbera d'Ebre 23, Masdenverge 22, Villalba 17, Remolins Vitembé 14, en posició pues, també de promoció, amb el que pugi de tercera, diguéssim, i dos equips en zona de descens, com són el Benifallet amb 13 i la Unió Esportiva Aldeana B amb 3 punts. Per tant, aquesta és la classificació després de disputar-se aquesta vintena jornada. I nosaltres, que com sempre, com totes les setmanes, intentem saber més de tot el que ha succeït al llarg de l'últim partit i també del pròxim. I, com sempre, doncs, bueno, intentem parlar doncs, amb la gent que ens pugui donar una mica més d'informació del que passa dins de l'equip. Juanjo Balfegó, bona tarda,
hola,
què tal?
Bona tarda.
Suposo que, bueno, una mica la pregunta és pràcticament obligada. Les coses van bé, no?
Bastant, bastant bé. El que passa que ja ho saps, com t'he dit aquest matí, un dia l'abuelo, el futbol solo vale ganar, 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 i volver a ganar, i volver a ganar, i això funciona d'aquesta manera. El que passa que estem en un moment bo, físicament doncs jo tenia bastant clar que això passaria, perquè la gent ha vingut a entrenar quasi bé, des de que vam començar el dia 1 d'agost, el 90% de tots els jugadors ha vingut a tots els entrenaments. Quan falta algun jugador és per alguna cosa especial o puntual, però jo tinc tota la gent entrenant. Llavors, això fa que si mínimament bé que treballes, l'equip físicament estigui bé. Ara teníem el mes que vam tindre que parar per culpa del mal temps, que això ens va fer una miqueta de mal, perquè l'equip va perdre una miqueta el ritme, se notava. Hem tingut la sort que els rivals que ens han vingut no han sigut, en tots els respectes del món, per supòs, però són de la part baixa, com l'Aldea, després va ser el Remolins B i després va ser el Villalba, i poquet a poquet vam anar agafant el ritme, i aquesta setmana, pues, aquesta setmana es va veure que l'equip físicament està bé, tot i que vam tindre molts de problemes per a poder entrenar. L'equip ja ha agafat la sobrecompensació i està a la xispa que ens comença a fer falta. Trobo que ens falta encara un puntet, i esta setmana intentarem donar-li este puntet perquè contra el partit del Perelló, pel que fa física i tàcticament, poguéssim estar tot el millor que poguéssim.
Anem per parts. La Cala va guanyar 4-1 al Pinell, un equip amb el que ens jugàvem la segona posició. De fet, ells eren tercers, nosaltres érem segons, però que, bueno, d'haver perdut, haguéssim alternat les posicions. Per tant, ens jugàvem aquesta segona posició. Un equip que ha estat dalt tota la temporada. Possiblement la vegada que va més baix és ara, que és quart a la classificació. I, per tant, aquí calia, suposo que, demostrar coses, no? Se van demostrar perquè, de fet, possiblement sigui el millor partit que ha fet la Cala al seu camp, aquí al camp de la Cala, i se'l va guanyar 4-1.
Estic d'acord amb tu, segurament que és el millor partit que han fet a casa, fora no, fora n'han fet més d'un de bon partit, al Perelló vam jugar acceptablement bé, a la Ràpita vam jugar un partit, tot el partit en 10 i vam guanyar, guanyàvem 0-3, va ser un partit incommensurable, a Villalba vam jugar també molt bé, n'hi tenim uns quants de partits bons, però a casa, tot i que han fet partits que han estat molt complets i molt bé, partit com el d'ahir, pel futbol que es va fer, perquè més que el resultat, jo crec que el resultat ve el 4-1, però tothom pot parlar d'un penal mig rigorós, que tal, que qual, el futbol que es va generar, sobretot a la primera part, a la segona va ser més a la contra, va ser que si no està el porter d'ells encertat com va estar i que és un gran porter, estaríem parlant d'un resultat una miqueta avoltat, a més en tot el mereixement del món, perquè futbolísticament doncs només va existir un equip, penso jo, damunt del camp.
Sí, va ser un partit que si hagués acabat doncs 7-1 o 8-1 en lloc de 4-1, no mos hagués estranyat, entre altres coses, tampoc, també perquè el Pinell tampoc es va prodigar massa en atac, no?
Bueno, però això és una virtut gran dels nostres jugadors, perquè ja t'ho he dit aquest matí, mos han fet 7 gols en 12 partits a casa o 11 partits a casa, és que clar, ara en portem 3 de seguits i bueno, en 3 partits seguits a casa mos han fet un gol en 3 partits. No m'ho fan de gols, és que és complicat fer-nos gols, tot i que algun dia tens que tindre el mal dia, però d'estar l'equip, sobretot defensivament, està molt sencer, i si a més generem les ocasions que vam generar aquesta setmana, doncs, bueno, si nosaltres juguem al nivell que vam estar els primers 20 minuts, qualsevol equip que vingui aquí al Pol ho passarà malament, això és evident. Ara, mantindre este nivell, doncs, ja que vols que et digui, hasta a mi em va sorprendre, sincerament, sou molt sincer. Què passa, que no t'ho esperes als seus jugadors? Sí, perquè els veus entrenar cada dia, i els entrenos, això, pues, quan treballem les possessions i els partidets i tot això, pues, veus coses allí al mig del camp. Però veure-ho en un partit així, pues, la veritat, i veure-ho tan seguit i tan... És que va ser molt bèstia el tema de possessió, de toc, de baixar la pilota, de començar a tocar, jugar per bandes, velocitat, centros, xuts, remates, passes... Va ser tot un recital tan gran que a mi em va agafar una miqueta de sorpresa. Si mantenem aquest nivell, pues, ojalà l'haguéssim començat més aviat. Ara, no sé si pot exigir ni molt menys a jugadors de segona regional que tinguin el nivell que van tenir aquesta setmana. Jo me sento molt orgullós dels meus jugadors, molt content, però ja et dic, ahir vam disfrutar, abans d'ahir encara vam disfrutar més, i avui comencem a entrenar, avui entrenem, i preparant el partit del Perelló i pensant en lo difícil que serà poder guanyar el Perelló aquí a casa.
Ara, la majoria de... Bueno, hi ha un partit, si no recordo malament, un Horta de Sant Joan en posta que encara s'ha de jugar... Però estos partits que quedaven pendents, que no es van jugar en el seu moment per l'aigua o per la neu i tal, ja estan quasi la majoria compensats. Ara una mica ja es veu la classificació real, salvant aquestes excepcions, i bueno, amb aquesta victòria davant del Pinell hem consolidat una segona posició en solitari, la qual cosa és important, i aquesta setmana, el dissabte, tenim l'oportunitat de... reconsolidar-la, perquè si ara hem deixat a 5 punts al Pinell, una victòria davant del Perelló també els deixaria a 5 punts, amb la qual cosa pues també seria important guanyar el Perelló, no?
Seria un passet més, perquè endavant queden molts de partits, però sí, seria, me penso que és la quarta jornada de la segona volta, si no m'equivoco, ens faltarien 13 partits, que són un món. Però ficar 5 punts a aquestes altures a dos equips, ells també els hi quedarien molts de... A veure, prefereixo estar de banca i detrás, ja et dic. Però bueno, l'objectiu que teníem era guanyar els quatre partits a casa. No tenim que oblidar que portàvem un partit de fora que també el teníem guanyat, o sigui que els últims quatre partits han fet 12 punts, que això té moltíssim de mèrit, i en quatre partits ens han fet 3 gols. I dels tres podríem discutir a veure quin mereixíem i quin no mereixíem, tindre dos a l'Aldea i un ahir. I el pensament és superoptimista. Ara, jo penso que el partit més difícil que tindrem a casa durant tota la temporada és el del Perelló, i t'ho he dit des del primer dia, t'ho vaig dir, i ho penso sincerament. I qui es pensi que tornarà a haver aquí un vendaval i bé, ojalà pugui passar això, jo no, els meus pensaments no van per aquí. Els meus pensaments van per fer un partit serio, per tindre un bon arbitratge. Ens interessa moltíssim que a casa ens tinguin arbitratges bons, és molt important pel futbol que fem nosaltres tindre arbitratges bons, i intentar que ens surti un bon partit, i si és així estic convençut de que traurem la victòria. Si no fem un bon partit o un molt bon partit, després les coses se complicaran perquè jugarem davant d'un gran equip.
Partit davant del Perelló, clar, és que s'ajunten dues coses. Una, que és el tercer.
Evidentment.
Que si mos guanyem, mos passa.
Evidentment.
Que si guanyem naltros, ho deixem a 5 punts. Però és que al damunt de que mos juguem lo segon lloc una altra vegada, al damunt és un partit de la màxima. Per tant, aquí hem de posar un pelet més de condicionants al partit, d'ingredients, no?
Jo crec que tot això que dius és veritat. Jo crec que mos seguirem barallant, vull dir, aquí estem parlant del Perelló, nosaltres, tu ara parles del Pinell, l'Olímpic de Mora està a 8 o 9 punts nostre, però jo l'Olímpic no m'oblidaria de l'Olímpic, tinc que vindre aquí, tinc que jugar a l'Opinell per l'última jornada, el Perelló ja no ha d'anar perquè va perdre 1-0, però nosaltres sí, té cara a Jesús i Maria, hi ha molt que parlar encara, saps? Vull dir, i no mos hem d'oblidar tampoc de l'Olímpic de Mora, que està fent una temporada terrible. I et dic, si guanya el Perelló aquí a casa, a veure si era un cop dur per perdre contra el Perelló aquí a casa nostra, però tampoc hi haurà... anirà en un punt davant nostre. De 5 partits n'haurem guanyat 4, n'haurem perdut un. És que vull treure-li dramatisme a les coses perquè, a veure, este partit passa 2 jornades abans d'acabar la Lliga, i el cop és mortal, m'entens? Passa 13 jornades abans d'acabar la Lliga i fas... Hòstia, és una putada, perdó, perquè no vols perdre-lo per allò, escolta, som tots a la cala, jo incluït, i vull dir...
No vols perdre ni en lo tercer ni en lo per allò.
Ni en lo per allò, però, escolteu, el treball és anual, m'entens? Vull dir, per exemple, el que li va passar ahir al Barça va ser una bufetada en tota la cara, però què et penses, que cauran estesos i...
Clar, però ara qui mos senti dirà, mira, és que Pitecto ara es cura en salut.
Però bueno, que els que em coneixen saben que jo parlar, m'agrada parlar després dels partits. És que vull dir que trobo, i t'ho dic sincerament, t'ho he dit sempre, trobo que dir tot el que penses abans d'un partit només te pot portar problemes. Ho penso sincerament. El respecte pels altres rivals ho tinc de veritat, i tu que em coneixes saps que ho dic de cor, vull dir, jo no sóc dels que diuen tinc molt de respecte per ell i després pensar, no, si este equip aquí està malament. No sóc així. És que a més, com que m'ha passat tantes vegades, els tinc moltíssim de respecte a tots els equips que estan a la Lliga, perquè sé que salvant moltíssimes distàncies que poden haver quan portes 21 jornada, te pot guanyar qualsevol, és que et pot guanyar, és que te compliques la vida i sobretot vas fora de casa. Nosaltres hem perdut a camps de gent que tenen 20 punts, i nosaltres hem portat 42, i hem perdut no en un camp, hem perdut a dos. I la derrota més gran que hem tingut a la Lliga l'hem tingut al camp de Josep Maria, que és el primer, i al camp del Remolins B, que és l'antepenúltim, que vam perdre 3-1. Així és que no, ho dic sincerament, vull dir, parlar, sí, tot el que dius tu és veritat, que jo sortiré al camp dient, excusant-me, no, perquè em coneixes i saps que sortiré a tope, i els meus jugadors me coneixen i saben que sortiran allí enxufadíssims. Ara, pot passar qualsevol cosa, la veritat.
L'extra de motivació és dolenta per aquests partits?
Jo no ho crec. L'extra d'ansietat, sí. Però no per aquests partits, per a tots. O sigui, la gent que tingui excés d'ansietat en partits d'estos són gent que no serveixen per a jugar-los. Si tinc que tindre el punt de motivació, si tinc que tindre el punt de concentració, i si tinc que tindre este plus que dona jugar contra un màxim rival per a donar-lo 100 i algo per cent, donar més del màxim rendiment. Però a partir d'aquí tot el que més és futbol, i el futbol se te complica, i hi ha dies que jugues impressionantment bé i el rival te fa 2 gols, i hi ha dies que, per exemple, vull ficar un exemple que trobo que m'ho servirà. Partit del camp del Perelló. Nosaltres abans d'arribar als últims 20 minuts hem d'estar 0-3. Però és que no es pensis que vam tindre 200 ocasions, vam tindre 4. Però és que una sense porter, i aportàvem el 0-1. Una sense porter, i l'altra quasi sense porter. O sigui, te dic 0-3, pues 0-2. Però vam fallar dos gols sense porter, quasi. Fallem aquests dos gols, i te ho juro que quan venen els 20 minuts últims en el Perello mos va apretar tot el que va voler i més, jo vaig dir, si traiem l'empat, bon resultat. Faltaven 20 minuts, eh? Jo no pensava mai en la vida que nosaltres podríem aguantar el xaparro que vos havien del damunt, però en canvi el vam aguantar. El futbol té els seus moments. Si nosaltres haguéssim sentenciat 0-2-0-3, el partit s'acaba allí. A lo 0-2 crec que s'hagués acabat ja. Però nosaltres no vam sentenciar, vam tindre que estar en tensió, i l'equip va donar el màxim de sí, vam tenir un bon resultat. Això mos pot passar a casa. Si és futbol, jo què sé, un àrbit s'inventa una targeta roja, te quedes en 10 i així van perdre. L'únic partit que han perdut a casa l'han perdut així. No va ser el cas de que s'inventés una targeta roja. La roja va ser realment de veritat, t'he de ser sincer, però te quedes en 10, se te complica la vida i qualsevol equip te pot guanyar. Quan estàs en un home menys, les coses com siguen. Llavors, s'han de jugar els partits. Com està l'equip nostre? L'equip nostre està terrible, però el del Perelló està guanyant també igual que nosaltres uns quants partits seguits.
En tot cas, sí que volia comentar-te jo, perquè, per exemple, el Pinell esta setmana mos va defraudar bastant pel fet de que és un equip que ha anat segon tota la temporada i que en atac va portar ben poquet.
Jo no estic d'acord amb tu.
López lo va portar la cala. Pareixia com... És a dir, en el plantejament, ganes de guanyar no en tenien gaires. Perquè van anar a l'oportunisme, però com que es van trobar un gran equip davant, potser sí que si la cala no hagués fet un bon partit, amb la mitja ocasió que van tindre, van fer un gol, i potser els hi hagués servit. Però...
Jo et segueixo dient que això li va passar al Barça l'any passat. Els rivals no donaven la talla perquè el Barça se passava per damunt. L'única cosa que va passar el dissabte va ser que el meu equip va estar inconmensurable, que va fer uns 20 minuts primers que si haguéssim jugat contra un equip de categoria superior ja haguéssim vist el que hagués passat, i va descol·locar totalment en aquest equip. I punto, aquest equip no va saber mai estar. Ara, si em parles del número 2, per a mi un tros de jugador, David Ávila, o no sé com se diu, que jugava a l'Espanyol i eren fent. Si em parles del número 7 que debutava ahir, que era del Nàstic Ben, penso algo així, que era una velocitat terrible, el número 17, el porter, allà hi havia jugadors molt bons, eh? O sigui, això encara me dona més mèrit als meus jugadors, m'entens o no? Però aquest equip està segon perquè no per res. Vull dir, està per algo allà, eh? Vull dir... encara dono més mèrit als meus jugadors. És que te ho dic, si nosaltres mantenim un nivell que vam tindre la setmana passada, cosa que veig molt, molt difícil, nosaltres per a guanyar mos hauran de jugar dos partits seguits, eh? Ara, hi haurà dia que no el mantindrem a aquest nivell, i aquí és el que a mi me preocupa, perquè segueixen sent els millors jugadors de la categoria, per a mi són els meus, segueixen sent els bons que eren la setmana passada, i no per un partit o per un altre tindrem que canviar, m'entens?
Per tant, que hem d'esperar, o més aviat, camp de tema del Perelló?
Pues lo mateix, pues mira, no hem de fer faltes al bord de l'àrea, tenen el millor sacador de la Lliga sense cap tipus de dubte, tenim que veure quina classe de plantejament de partit faran, perquè jo no sé si vindran a jugar al futbol o vindran a tancar-se darrere, no ho sé, i tenim que veure i saber, cosa que no diré, a què jugarem nosaltres. Nosaltres també jugarem en algo, i molt clar des del començament. O sigui, si anem nosaltres mateixos, m'entens? Vull dir, no hi ha més secret que este. I a partir de llavors, pues, seran els jugadors els que dictaran qui és el que tindrà el domini, qui és el que tindrà les ocasions, i a partir de tindre les ocasions, després vindrà l'encert i sabrem el que pot passar. Però serà una lluita de... Jo trobo que més bonica que la de la setmana passada, en quant a nivell.
En els últims 3 partits la cala que has pogut decidir els primers 10 minuts.
Això és veritat.
I no ho ha fet.
Això és veritat, això és un problema. Nosaltres me penso que l'altre dia ho contàvem, perquè com que amb Víctor ho contem, jo trobo que contem hasta els núvols que passen. Ara al final contàvem les faltes. Me penso que hem contat 18 o 19 ocasions de gol durant els 20 minuts primers dels últims 3 partits. Són moltes ocasions, i a més és que no és que siguem...
I només han fet 3 gols.
És que són molt clares. No, és que som claríssimes.
Sí, però només han fet un gol a cada partit.
El més gros de tot va ser el dia del Remolins B, perquè el porter no em va parar cap. Van ser nosaltres que es van tirar totes fora. El dia del Villalba el porter potser em va parar un parell, però els altres també van anar fora. Però és que ahir anaven totes a porta, eh? Va ser el porter del... O el dissabte. Va ser el porter del Pinell que va parar tot el que li va donar la gana. O sigui, el tio estava que se'n sortia. Allí, a vegades, ne recordo dos... tremendes, de parades, vull dir, tremendes. a veure, te vaig dir ja fa una setmana, penso que el problema...
I un xut del mig del camp de Murillo, que ho va tornar a intentar.
I un de Sam. És que si contem les ocasions dels primers 20 minuts, te'n sortiran més de les que hem dit. És que va ser constant. El problema està en no generar ocasions. Jo tinc que preocupar-me de que el meu equip estigui ben col·locat al camp i que generi ocasions de gol. L'encert és una cosa una miqueta més complicada. Sí que podem treballar la finalització, però a veure, tampoc som el Barça per entrenar dues sessions diàries. Me tinc que preocupar d'altres coses que són més grosses. Aquestes, crec que l'encert és una cosa que té que portar el jugador dins seu, i hi haurà un dia que les tres primeres ocasions que generarem farem un gol. Quan? No sé si era aquest any o un altre, però de moment les ocasions es generem, i això és el que a mi em preocuparia, que si no tinguéssim.
Per tant, la gent ha d'anar al camp, no? Important, este dissabte.
Mira, jo si esta setmana, tal com està l'equip, anés molt poqueta gent al camp, no vull dir que em decebria, però me quedaria una mica despagat. Crec que és el partit per anar, la veritat. Venen els nostres eterns rivals, en té una rivalitat molt sana i molt bona des de fa moltíssims anys, on tenim moltíssima amistat, perquè tothom tenim amics al Perelló i ells tenen amics a la Cala, vull dir que no... Ha canviat una miqueta el tema de com era fa bastants anys, i crec que és un partit per a que la gent vaiga i que ens disfrutéssim d'un bon partit de futbol. Mira, m'agradaria veure el mateix que vaig veure a l'estadi de la Vinyeta a la primera volta, que va ser l'estadi ple, meitat d'afició de la Cala i meitat d'afició del Perelló. Pues m'encantaria que també vingués gent del Perelló i que hi hagués una gran entrada, que la gent passés una bona tarda, que fes un bon dia per una vegada en tres setmanes, que mos faiga un bon dia i que, bueno, perquè t'haig de ser... i que guanyéssim, perquè t'haig d'enganyar.
Així ho esperem, que guanyéssim i que el dilluns ho poguéssim parlar aquí al programa d'una victòria de la Cala. Juanjo, moltes gràcies i sort.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, hem parlat amb Juanjo Balfegó. Ha estat tot dit. Dissabte 4 de la tarda, al camp de la Cala, la Cala Perelló, partit de la màxima, es juguen el segon lloc i aquest lloc de promoció a primera territorial, un partit que permetria a la Cala tindre, si guanya, 5 punts d'avantatge sobre el segon, sigui qui sigui. Sigui el Pinell, si guanya el seu partit, sigui el Perelló, evidentment estem parlant de que guanyi a la Cala, o sigui l'Olímpic Mora d'Ebre, que si guanya també es posarà en 37 punts i provocaria, pues bueno, pues, aquest triple empat a la tercera posició. Per tant, importantíssim que la Cala guanyi esta setmana. Anem a repassar la jornada. La Cala Perelló, Rapitenc que ve Remolins Vitembé, Benifallet Santa Bàrbara, Horta de Sant Joan Jesús i Maria. Atenció en aquest partit, perquè guanyar el camp de l'Horta, per les connotacions que té aquell camp, pues no és fàcil. Deltebre Villalba, Olímpic Mora d'Ebre Batea, Masdenverge Camarles, Corbera d'Ebre Pinell i Amposta B Aldeana B. I amb aquesta informació acabaríem tot el relacionat amb el primer equip de futbol.
Tots els dilluns a les 8 del vespre, l'esport al nostre poble. Et servim la informació esportiva de l'Ametlla de Mar. Resultats, classificacions de totes les activitats esportives i l'opinió dels seus protagonistes. L'esport al nostre poble, un espai radiofònic reservat a l'esport i només a l'esport. Tots els dilluns a les 8 del vespre a la Cala Ràdio i en diferit dilluns a les 10 de la nit i dimarts a les 4 de la tarda. L'esport al nostre poble.
Espai patrocinat per Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria, Unió Temporal d'Empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar.
Bé, anem a parlar ja del nostre futbol base, donat que, bueno, la veritat és que mirem les classificacions i no tenim una altra possibilitat que estar contents després de la campanya que estan fent la major part dels equips del futbol base de l'Ametlla de Mar. Alguns en posicions que, bueno, que estan molt a prop de la promoció, fins i tot de l'ascens. Ara en parlarem. Comencem pel femení, que perdia per 1-5 diumenge a la tarda aquí al Camp de la Cala davant de l'Amposta. Les futbolistes de l'Ametlla de Mar perdien, això sí, però davant del segon classificat, un equip que és només a un punt del líder, que és la Cava. Mentre les Caleres, després d'aquesta derrota, són vuitenes a la classificació en una lliga de 12 equips, amb 12 punts. Pel que fa al juvenil, esta setmana descansava. El juvenil el tenim ubicat en un lloc de privilegi. És tercer a la classificació amb 28 punts, a només 2 punts del Jesús i Maria, que és el segon classificat. Llavors ja a 12 punts del líder indiscutible, que és l'Ebre Escola, que en té 40. Però 40 per a l'Ebre Escola, 30 per al Jesús i Maria i 28 punts per a l'Ametlla de Mar, que aquesta setmana... Pues bueno, diguéssim que no va jugar el seu partit. Si parlem del cadet, hem de dir precisament... per cert, el juvenil, sí... mos hem deixat de dir que el juvenil té un partit esta setmana, concretament dissabte a les 6 de la tarda aquí al Camp de la Cala contra el Deltebre. Un equip assequible, donat que el Deltebre, mentre els Caleros són tercers, el Deltebre és desè a la classificació. També mos havíem deixat de dir que les fèmines tenen un altre partit important, també aquí a la Cala, que disputaran dissabte a les 11 del matí davant de l'Ulldecona. Les d'Ulldecona estan dos llocs per dalt a la classificació, però pràcticament amb el doble de punts. Ara sí, parlem del cadet, que, bueno, els jugadors del cadet van traure un magnífic resultat aquest dissabte, guanyant per 4-3 a l'Ascó, i d'aquesta manera els superaven a la classificació. Com ja diem la setmana passada, els Caleros amb aquesta victòria s'han situat tercers amb 31 punts, mentre l'Ascó es queda en la quarta posició amb 30, només un punt. Tenen, però, els llocs de promoció molt a lluny i d'ascens, donat que els ocupen Amposta amb 43 i Rapitenca amb 40. La Cala és tercer amb 31. I aquesta setmana, precisament, els Caleros juguen al Camp de l'Amposta. Sens dubte, un partit interessant, un partit important, on, per què no, l'Ametlla podria començar a escurçar diferències davant dels primers. Un partit que disputaran el dissabte a les 3 de la tarda. Si parlem de l'infantil, els Caleros van guanyar per 6-0 al Roquetenc, un equip que està a la cua de la classificació, i ara els Caleros són cinquens a la classificació amb 28 punts. Els de l'Ametlla de Mar, que tenen pues, la segona posició molt a prop, perquè a part de la Rapitenca, que té 40 punts i que ja és líder indiscutible, el segon lloc que dona... dret a la promoció l'ocupa el Dertus en 32, que és el segon, la Sènia és tercer junt amb l'Ascó amb 31 i ja ve l'Ametlla de Mar amb 28. Per tant, és a 4 punts i per què no? Els Caleros, l'infantil, recordem, juga aquesta setmana també al Camp de l'Amposta, un equip que està per baix dels de l'Ametlla de Mar, concretament a 2 punts de diferència. I per últim, l'Aleví, un equip que esta setmana precisament empatava 2 gols aquí a casa, en la Rapitenca C, i deixava escapar una bona oportunitat d'escurçar diferències, donat que els Caleros continuaran tercers a la classificació després d'empatar 2, mentre que la Rapitenca C continuarà segona amb 33 punts. i amb 34 l'escola de futbol Flitz, que lidera la classificació. Per tant, amb una victòria dels Caleros s'hagués apretat molt més aquesta classificació, haurem d'esperar. Esta setmana hi ha partit, concretament al camp del Remolins Vítem, dissabte a les 11:30 del matí, dissabte a les 11:30 del matí, i davant d'un Remolins Vítem que és setè a la classificació. I ara sí, venen els més petits, donat que el Prebenjamí Llucets va perdre 5-1 amb l'Ebre Escola, aquí concretament es va disputar el partit a Tortosa, un partit on els Caleros, pues, per malalties i per altres històries, van anar amb l'equip just, sense cap canvi, cosa que va condicionar una mica en el tram final del partit aquest resultat. Els Saitonillos, per la seva part, van perdre 5-2 al camp del Perelló. El Benjamí Llobarrets va perdre 0-4 a l'escola de futbol Delta de l'Ebre Lila. I el Benjamí Dorades va perdre 4-0 amb el Mora la Nova. Per tant, resultats negatius dels més petits, dels benjamins i prebenjamins. De cara a la pròxima jornada, els més petits, el Prebenjamí Llucets, jugaran aquí a casa a les 10:30 del matí el dissabte davant del Jesús Catalonia. Una bona possibilitat de tornar a guanyar un partit, donat que els Caleros allà ja van imposar-se per 0-19. Dissabte a les 11:30 es disputarà el partit entre el Prebenjamí i Saitonillos, que també juga aquí a casa, i el Benifallet. Dissabte a les 10, també aquí al camp de la Cala, Benjamí Dorades davant de l'escola de futbol Delta de l'Ebre. I dissabte també a les 10 del matí, però a Camarles, Benjamí Llobarrets davant del Camarles. I abans d'acabar aquest apartat, un últim apunt en aquesta ocasió de bàsquet infantil, donat que l'equip de bàsquet del Patronat Municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar va perdre per 15-51 davant del Cantaires de Tortosa aquest dissabte al Poliesportiu, davant d'un Cantaires que és un dels clubs amb més tradició de les Terres de l'Ebre.
Tots els dilluns a les 8 del vespre, l'esport al nostre poble. Et servim la informació esportiva de l'Ametlla de Mar. Resultats, classificacions de totes les activitats esportives i l'opinió dels seus protagonistes. L'esport al nostre poble. Un espai radiofònic reservat a l'esport i només a l'esport. Tots els dilluns a les 8 del vespre a la Cala Ràdio i en diferit dilluns a les 10 de la nit i dimarts a les 4 de la tarda. L'esport al nostre poble.
Espai patrocinat per Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria, Unió Temporal d'Empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar. I ara continuem amb altres espais, concretament el del futbol sala. El Costa Daurada jugava la 14a jornada amb els següents resultats: Jarpi Piscines 2, La Xarranca 2, Bartrebol 6, Marc Multiserveix 1, Eurònic 2, Homogènic 2, Lorena Ipsara 2, Kel Corcoafer 4 i Copa Fusteria 1, Hper 3. D'aquesta ocasió, d'aquesta manera, es consolidava el Bartrebol al capdavant de la classificació amb 28 punts, seguit de Homogènic amb 25, que és segon, i molt a prop amb 24, La Xarranca, que torna a perdre punts novament. En aquesta ocasió ja està molt a prop en la quarta posició que el Corcoafer amb 22, amb 20, cinquè és Hper, i amb 19, Eurònics, que és sisè. Per tant, mirem que des de el segon al sisè classificat només hi han 6 punts de diferència. A partir d'aquí, Jarpi Piscines ST amb 16, 15 Marc Multiserveix, 12 per a Jopa Fusteria i 8 punts per a Lorena i Sara. De cara a la pròxima jornada, que no serà aquest dissabte, donat que per als actes de Carnaval el poliesportiu municipal estarà ocupat, però sí per la següent del 27 i els següents partits previstos, que el Cor Coafer Marc Multiserveis, Acper Bar Trèbol, la Xarranca Lorena Ipsara, Homogènic Jarpi Piscines i Eurònics Jopa Fusteria.
Tots els dilluns a les 8 del vespre, l'esport al nostre poble. Et servim la informació esportiva de l'Ametlla de Mar. Resultats, classificacions de totes les activitats esportives i l'opinió dels seus protagonistes. L'esport al nostre poble, un espai radiofònic reservat a l'esport i només a l'esport. Tots els dilluns a les 8 del vespre a la Cala Ràdio i en diferit dilluns a les 10 de la nit i dimarts a les 4 de la tarda. L'esport al nostre poble.
Espai patrocinat per Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria, Unió Temporal d'Empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar.
I avui, en el tram final del nostre programa, avui us volem presentar a un jove amb vinculacions amb la nostra localitat que s'està obrint pas en aquest món tan difícil del motor. Estem parlant de Guille Pintanel, un noi de 21 anys que coneix la nostra localitat, que s'hi passa moltíssimes estones, moltíssimes hores, que s'hi ha passat moltíssimes temporades per vinculacions familiars i perquè, bueno, perquè pues, la seva família també ha tingut una vinculació molt especial amb la nostra localitat i que, bueno, de gran vol ser pilot de curses. Guille, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda.
De gran vol ser pilot de curses?
Sí, la veritat és que sí, no? Des de petit ja... que he nascut amb l'automobilisme i la veritat és que, evidentment, el meu objectiu seria finalitzar la Fórmula 1, no?
No sé si la proximitat del circuit de Calafat amb el teu lloc habitual d'estiueig ha tingut alguna cosa a veure. No, ho desconec.
Bueno, la veritat és que en part sí que ha tingut una relació, no? El meu cosí corria amb motos i sempre corria al circuit de Calafat i des de petit que sempre anava a veure'l i és un circuit que... és un circuit molt interessant, llàstima que potser estigui una mica descuidat, perquè penso que és un circuit que pels pilots és molt agradable. Jo, per exemple, la meva primera prova amb un cotxe de carreres amb 16 anys la vaig fer allà, amb un Super Toyota, i la veritat és que és un circuit que molt interessant, és una mica perillós pel tema de les escapatòries, però la veritat és que és molt, molt atractiu i la veritat és que el tinc molt a prop de casa i molt content, no? Escoltar el soroll des de casa mentre esmorzo és algo agradable.
Bueno, per a la gent que ens escolta, per a la gent de l'Ametlla, pues bueno, serà important saber que hem de seguir en algú que es diu Guille Pintanel i que vol fer d'aquesta pràctica la seva professió, sobretot perquè, bueno, pareix que definitivament has emprès un camí que pareix que no té marxa enrere, com és el d'anar a córrer la Fórmula Renault asiàtica, és a dir... fer-ne una mica la professió i sortir ja a fora del país a competir, no?
Sí, és la nostra idea, la nostra idea principal. De fet, ja ho tenim tot firmat amb l'equip. És una experiència nova. Nosaltres sabem que si volem arribar a la Fórmula 1 hem de sortir fora, perquè si et quedes a Espanya és difícil, no? Perquè tu, si guanyes un campionat a Espanya, ets conegut a Espanya, no? I nosaltres volem estar a un nivell internacional, a nivell mundial, volem guanyar curses i que ens vegi tot el món, no? Jo penso que la Fórmula Renault és un campionat de moltíssim nivell, és un campionat que és molt difícil estar davant i, per tant, jo crec que hem d'anar a lo difícil i ser valents, no? Hem d'encarar aquesta temporada amb molta il·lusió i sobretot, centrar-nos en la nostra feina i no pensar en un futur, en el que pugui passar, no?
De moment, coneixes el karting, has participat en Fórmula BMW, amb la Fórmula Renault d'àmbit nacional... tornant al circuit de Calafat, pues, quan estava en actiu, pues aquest circuit era lloc habitual de moltes curses de Fórmula Renault, Fórmula Fiat, fins i tot Fórmula 3, també has participat en algunes curses de Fórmula 3, tens experiència també a nivell europeu, i l'any passat ja vas fer alguna cursa d'aquesta Fórmula Renault asiàtica, no?
Sí, nosaltres l'any passat ja vam tenir una primera experiència a Àsia, va ser una experiència curta, malauradament, però bueno, va haver-hi molts problemes, vam fer tota la pretemporada a Hong Kong, al circuit de Zhuhai, on sempre vaig anar bastant ràpid, el primer dia vaig fer tercer, sempre estava molt competitiu, i bueno, quan vam arribar a la primera cursa a Xangai vam tenir uns problemes amb el visat, no ens van deixar entrar al país, i bueno, a partir d'allà van començar molts problemes, només vam aconseguir fer una cursa a Pequín, no va anar del tot bé perquè vam tenir molts problemes mecànics, no ens vam adaptar gaire bé al cotxe, les condicions del circuit, però bueno, jo crec que aquest any, amb l'experiència que vam poder adquirir l'any passat, doncs aquest any penso que som candidats a guanyar el títol, no? Jo crec que tenim un equip competitiu, aconseguirem tenir un cotxe competitiu i penso que no ens queda un altre que anar totes, no? O sigui que jo penso que hem de seguir treballant i hem d'aprofitar l'experiència de l'any passat.
Suposo que ja ho deus tindre tot plantejat, és a dir, que no tinguis aquests problemes de visat ni problemes de cap altre caire que no siguin els de les pròpies curses o temes mecànics, no? És a dir, perquè la teva intenció és fer tota la competició sencera, no?
Sí, això ja està segur, és segur. El tema de l'any passat del visat va ser un problema, va ser un error del consolat aquí a Barcelona, que es van equivocar de segell a l'hora de fer-nos el visat. I, bueno, són coses que potser no estan a les nostres mans, no? No podem controlar, cadascú ha de fer bé la seva feina. Nosaltres, malauradament, ens va tocar a nosaltres, però, bueno, són errors dels quals s'aprèn. A la vida s'han de cometre errors per aprendre, no? I ara jo crec que tot això ho estem posant en pràctica i espero que aquest any, com bé dius, doncs els errors que puguin aparèixer siguin només de les curses, no?
Coneixem experiències d'altres pilots que han arribat a la Fórmula 1, com per exemple el Pedro Martínez de la Rosa, que en el seu moment també va haver de marxar fora a córrer la Fórmula 3000, si no recordo malament, japonesa, o la Fórmula 3 japonesa. En el teu cas, una mica també has agafat aquest plantejament. Com comentaves a l'inici, suposo, perquè dona més sortida anar a competir a nivell internacional, no?
Sí, exacte. Nosaltres també referim al cas del Pedro. Un cop a Espanya doncs, ja has triomfat, has aconseguit guanyar el que havies de guanyar, doncs toca sortir fora, no? Jo comparteixo força la carrera que va fer el Pedro, perquè el mànager que tenia el Pedro quan el Pedro va anar a Japó, doncs el conec molt i és una persona que també des de petit m'ha assessorat molt i ens va donar la idea aquesta, no? De sortir fora. El Pedro li va anar molt bé, no només et forma molt com a pilot, sinó que et forma molt com a persona, el fet d'estar 10.000 quilòmetres de casa teva, moltes hores d'avió, són coses que has de viure, no? I això et fa ser més fort mentalment i és el que et dic, si guanyes de forma internacional és molt millor que a nivell nacional, no?
Quines opcions teniu? Heu basculat una mica el nivell d'aquesta competició, que es corre bàsicament a la Xina, no?
Sí, són 12 curses a Xina i 2 a Malàsia, a Sepang. I les opcions, sempre diré el mateix, la meva opció és ser campió. Treballo cada dia per ser campió, a mi ser segon no em serveix de res, no em porta enlloc. I bueno, el que puc dir és que si faig 10.000 quilòmetres cada cursa per arribar al circuit és per guanyar. L'objectiu sempre serà guanyar. Sempre amb la humilitat, sapient que és complicat, sapient que s'ha de treballar molt, però l'objectiu, evidentment, és lluitar pel campionat.
Treballar d'aquestes maneres fora de casa a nivell internacional comporta, evidentment, pues, tenir un pressupost important al darrere. Estem acostumats a sentir moltes vegades en el món de la Fórmula 1, per exemple, on i possiblement un dels principals damnificats hagi estat el Pedro Martínez de la Rosa, sí. Que, bueno, que moltes vegades prima més el pressupost o l'espònsor que porta el pilot al darrere que no la seva vàlua com a pilot, no? Per tant, una de les principals dificultats ho està aquí, no? En ajuntar un pressupost important com per poder tirar endavant aquesta iniciativa o aquesta competició en garanties, no?
Sí, malauradament és un esport que prima molt els diners. Com bé dius, el cas del Pedro, estic enormement molt satisfet per ell, i a part tinc una bona relació amb el Pedro, hem entrenat físicament molts anys junts, i penso que és una persona que s'ho mereix, i bueno, pel tema de calés, com sempre, doncs, li ha arribat l'oportunitat tard, però bueno, li ha arribat, que per tant estic molt content per ell. I sí, nosaltres estem intentant acabar de cobrir tot el pressupost al 100% per poder anar amb les màximes garanties, poder entrenar igual que entrenen els altres, i bueno, ara estem fent un nou projecte, que és mitjançant el tema de missatges, que la gent doncs pot enviar un SMS i bueno, la nostra idea és portar tot el cotxe decorat amb els noms i cognoms de tota la gent que col·labori, no?
A veure si ho he entès bé, és a dir, tots aquells que en el seu moment puguin enviar un SMS a una adreça determinada, és a dir, del que teòricament costa aquell SMS, una part anirà a finançar el vostre projecte.
Ah, exacte.
I a canvi, vosaltres posareu el nom d'aquella persona que ha enviat l'SMS amb el xassis del cotxe.
Exacte. D'aquesta manera, doncs, a nosaltres tenim una base de dades que ens arriba el nom de la persona que ha enviat el missatge. Llavors nosaltres ho portem a serigrafiar i portarem tot el cotxe doncs amb el nom i cognom de la gent. I també a la meva pàgina web sortirà doncs el nom de la gent, i d'aquesta manera simbolitzem que bueno, quan estiguem a la parrilla de sortida, doncs que estem gràcies a tota aquesta gent que porto amb mi el cotxe, no? D'alguna manera no estic a 10.000 quilòmetres de casa, però tinc a tota la gent amb mi, no? I per tant, tots s'han de fer partícips de la victòria en el cas de que guanyem curses, i jo penso que és una cosa que no s'ha fet mai i que penso que és algo molt innovador, no?
A quina adreça s'han d'enviar aquests missatges?
Sí, el que s'ha de fer és, la paraula clau és, s'ha de ficar la paraula fórmula.
Fórmula?
Tal com sona, és igual, majúscula o minúscula, fórmula, espai, i ficar el teu nom i cognom.
És a dir, fórmula, espai, i el nom i cognom de la persona teu que envia el correu.
Correcte, correcte. I això s'envia al 27.101.
Al 27.101.
Sí, 27.101.
27.101. Pues bueno, a la gent que ens escolta ja sap que si vol col·laborar amb el teu projecte, amb aquesta iniciativa, el cost és a l'habitual dels SMS.
El cost té un euro amb l'IVA, i un euro i pico, i bueno, penso que per tenir un nom en un monoplaça, doncs penso que és una cosa que surt a compte i ens pot ajudar bastant. La veritat és que necessitem la màxima ajuda de tota la gent, i també dir que bueno, quants més missatges enviï la gent, més gran serà el seu nom.
Molt bé. Perfecte.
Val, i bueno,
bueno, és una manera més d'ajudar, eh? És una manera més d'ajudar.
Sí, són idees que bueno, que intentem combatir una mica contra la crisi, ja que bueno, ara està complicat que les empreses posin molts diners, doncs pensem que és algo que bueno, per molta crisi que hi hagi, doncs pensem que un euro doncs pel moment és algo que algo assequible, no?
Quan comença la competició?
Sí, la primera cursa la tenim el 24 d'abril al circuit de Pequín, i bueno, molt il·lusionats, amb moltes ganes de que arribi aquesta data i bueno, treballant moltíssim.
Una cosa, aquest és un moment bo per l'automobilisme del país, ho dic pel fet de que dius, home, mira, per primera vegada tenim tres pilots en cursa, més un quart, tenim quatre pilots a la Fórmula 1, tres titulars d'un volant, com són el Jaume El Gersuari, el Martínez de la Rosa, el Fernando Alonso, tenim el Gene també que està per allà. És un bon moment per a l'automobilisme, no?
Sí, la veritat és que és algo espectacular, no? Tenir el Jaume, tenir el de la Rosa i tenir el Fernando a la Fórmula 1, com bé dius també, està el Marc Gené de provador. Jo penso que és algo que tard o d'hora havia d'arribar, no? La cantera que hi ha a Espanya i a Catalunya és al·lucinant, no? Els pilots, hi ha una sèrie de joves promeses que estan tirant molt fort, i bueno, esperem que quants més pilots catalans i espanyols pugui haver-hi a la Fórmula 1, doncs molt millor pel nostre automobilisme, no? La veritat és que és algo important.
Aquest bon moment, però, es pot plantejar en forma de possibilitats per a aquests pilots joves? És a dir, quines són les possibilitats que té un pilot com tu, que, a veure, no es pot dir que comenci, però sí que està espentejant com n'hi ha d'altres per tirar endavant això, per arribar en un temps determinat a la Fórmula 1?
Sí, jo penso que sí, sincerament, ara és algo que no em plantejo si el fet que hi hagi tants catalans o espanyols de la Fórmula 1 pugui beneficiar o no. Sincerament, ara mateix la Fórmula 1 no està al meu cap. El meu cap ara mateix només està la Fórmula Renault asiàtica, guanyar el campionat, i jo penso que si estic davant aquesta temporada tot arribarà, no? Si ha d'arribar, doncs benvingut sigui, no? Llavors, si m'ajuda o no m'ajuda a arribar a la Fórmula 1, no ho sé, perquè és algo que no em plantejo, no, ara mateix la Fórmula 1 no està dintre del meu cap, és evident que és el meu objectiu número 1, però ojalà en un futur doncs això em serveixi per arribar a la Fórmula 1 o almenys m'ajudi.
Pues, Guille, a veure, estarem en contacte. Demanaríem que mos posessis el cas de com t'estan sortint totes les curses. En tot cas, abans de començar aquesta competició en tornarem a parlar.
Perfecte.
I encoratjar-te, recordar a la nostra audiència també que pot participar i pot ajudar-te enviant aquest SMS que comentàvem, que era Fórmula Espai, el nom de la persona que l'envia al 2701, i a partir d'aquí també, com a contraprestació, però també es pot posar el nom d'aquesta persona en el xassis d'aquest monoplaça. Pues, escolta, Guille, com te diem, te desitgem molta sort.
Moltes gràcies.
I a veure si aquest somni es pot fer realitat. De moment, el primer, que és guanyar aquesta fórmula asiàtica.
Ojalà.
I a partir d'aquí, bueno, ja vindran fites més ambicioses, no?
Sí, com et dic, poc a poc, pas a pas, no voler córrer massa. I jo penso que si ens centrem en la nostra feina podem fer bé les coses.
Pues, Guille, moltes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres. Moltes gràcies.
I després d'aquesta entrevista amb el Guille Pintanel, hem d'acomiadar el programa. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i tornem la setmana que ve. Adeu-siau.
Tots els dilluns a les 8 del vespre, l'esport al nostre poble. Et servim la informació esportiva de l'Ametlla de Mar. Resultats, classificacions de totes les activitats esportives i l'opinió dels seus protagonistes. L'esport al nostre poble, un espai radiofònic reservat a l'esport i només a l'esport. Tots els dilluns a les 8 del vespre a la Cala Ràdio i en diferit dilluns a les 10 de la nit i dimarts a les 4 de la tarda. L'esport al nostre poble.
Espai patrocinat per Nadal Mercè Arquitectes i Set Enginyeria, unió temporal d'empreses encarregada d'elaborar el projecte del centre cívic i els aparcaments soterrats a l'Ametlla de Mar.